20 minuts mal comptats per arribar a les 11 del matí. Parlàvem dels mitjans, de com de difícil ho estan tenint alguns fotoperiodistes en concret per explicar el que està passant en primera línia de la pandèmia per accedir als hospitals, a les zones on mor la gent, bàsicament. Ens explicava ahir el Gervasio Sánchez, el Ricard García Vilanova i l'Anna Surinyà, que ara també el Jordi Borràs ens explicava la seva experiència, i dèiem, ara seguirem parlant de mitjans de comunicació, que és el que fem cada setmana al Media Trèmol de l'Àlex Gutiérrez. Bon dia, Àlex.
Què tal? Bon dia.
Ara, si ens dona temps, parlarem d'un fet que hi ha hagut en aquestes últimes hores, també relacionat amb la comunicació, però des d'un altre punt de vista, que és el tipus d'articles que es publiquen, com els acull les xarxes.
Exacte.
I sí, com reaccionen els mitjans, el contexto, bàsicament, sí, un article de contexto.
Sí, sí, fonamentalment, si vols, podem també començar per aquí, si no vols allò com vulguis.
Ah, doncs bé, sí. Ja me l'he centrat jo mateix.
Sí, ja que s'ha greu deixar la pilota així volant a l'aire.
Vinga, va, sí. Contexto publica un article en què una persona explica el que segons ell és un exemple de la xenofòbia que hi ha a Catalunya per l'ús de la llengua a la universitat, no?
Exacte.
Bàsicament ell explica un cas particular de com li ha costat seguir unes classes a la universitat en castellà perquè diu que no entén el català. I això li serveix per extrapolar-ho i parlar de discriminació del castellà a Catalunya. Això genera una allau de crítiques i insults.
L'abolició del castellà, fins i tot, diu.
L'abolició, sí.
L'abolició del castellà, exacte.
És molt dur l'article. Genera una allau de crítiques, d'insults, de tota mena a les xarxes socials, i unes hores després, contexto, com ho diries, rectifica, corregeix...
No, fa dues coses. Ho fa amb dos temps, per entendre'ns. El primer temps és que publica immediatament després un article sobre el mateix tema amb un punt de vista alternatiu i molt més documentat, amb més dades, en el sentit que l'article original doncs era bàsicament l'experiència personal d'aquest autor, que és un argentí afincat a Barcelona, que s'inscriu a un curs que es publicitava, a un curs universitari que es publicitava en castellà, i clar, quan es troba que les classes estan en català, sent que està bandejat. Després publiquen molt de pressa un article d'en Jordi Lluís Martí, que és professor de filosofia a la UPF, i allà doncs, vaja, era un article molt més fonamentat, amb dades, amb molta més, molt més número, no? Mm. I, per tant, aquest va ser el primer temps, però sí que és veritat que hi havia molt, molt de soroll, i finalment Contexto ha fet una cosa que no és gens habitual, que és directament una disculpa i una retractació, és a dir, que ells el que diuen és una tribuna desafortunada, fan un article en què es diu una tribuna desafortunada, i diu allò, expliquen per què Contexto no va haver hauria d'haver publicat la tribuna com se dice xenofòbia en català, no? Mm. I, per tant, és un tema curiós perquè, esclar, normalment partim de la base que la informació doncs, és la que és factual, etc., i l'opinió doncs, és lliure. Però, clar, hi ha límits a l'opinió. A partir de quan considerem que una opinió que, per tant, per naturalesa doncs, hauria de ser de tenir pocs límits, l'has de retirar, no? En aquest cas, el Contexto el que diu és que, clar, que es feien una sèrie d'afirmacions i que a partir d'un testimoni particular doncs elevava a categoria una cosa que, evidentment, només fa falta passejar una mica per Barcelona per veure que l'abolició del castellano no és exactament
el que està passant. De totes
formes, tu
que segueixes més dia a dia el que fem els mitjans, no? La feina dels periodistes, és habitual aquesta reacció per part del mitjà després d'una polèmica a xarxes?
Jo crec que no és habitual, o no ha sigut habitual fins ara, però crec que cada cop ens ho veurem més. Estem veient en aquest Media Trèmol com cada vegada l'opinió... O sigui, clar, estem en una societat molt polaritzada, no? La polarització és evident que està funcionant. O sigui, el Trump, les eleccions americanes, aquí també ho estem veient, allò, la ultradreta de Vox i la ultraizquierda de Podemos, o sigui, tot s'està en el relat mediàtic, no estic classificant, o sigui, no estic equiparant un partit ni l'altre, sobretot, sinó que estic dient només com hi ha unes narratives que els d'una banda diuen que els altres són els ultres, etc. És clar, això destrueix qualsevol idea de terreny comú. I aleshores el que hi ha, els mitjans estan patint això, perquè en alguns lectors, com que normalment en un món polaritzat tu vas a buscar el mitjà que sents que d'alguna manera representa millor les teves idees, la teva mirada sobre el món, és clar, quan aquest mitjà inclou alguns arguments de l'altra banda, com que l'altra banda està més lluny que mai, doncs el lector a vegades se sent de dir, escolta, m'esteu portant brossa, per entendre'ns. Ah. Aleshores, el New York Times va tenir un cas bastant important. Dues de les principals persones del Departament d'Opinió van acabar dimitint per això.
Van plegar.
Van plegar perquè van publicar una sèrie d'articles que van generar respostes als lectors dient això està fora del que nosaltres entrem, que hauria de ser el debat. Insisteixo, el debat, no la informació. Era arran de les protestes racials que van haver-hi com a conseqüència de la brutalitat policial contra les persones negres, i que aleshores, en un dels casos, doncs, publicaven crec que era un senador, no sé segur si el càrrec era senador, però un republicà, dient que aplaudia que Trump doncs, tragués l'exèrcit a reprimir aquestes manifestacions amb saquejos, etc. No? Esclar, la idea de cridar l'exèrcit a reprimir una revolta interna és molt greu, i aleshores el New York Times, efectivament, es va forçar la sortida d'aquestes persones, que van marxar però dient, compte, que potser ens estem carregant el debat.
Clar, és veritat que tots els diaris tenen un departament d'opinió.
Sí, aquí s'ha de dir que també és diferent en el sentit de Catalunya i Espanya. Funciona de manera bastant diferent que en el periodisme saxó, perquè als Estats Units, per exemple, el departament d'opinió és un altre departament totalment separat. És a dir, aquí, en realitat, informació i opinió estan junts, comuniquen. És evident que hi ha una secció d'opinió, però formen part d'un mateix cos periodístic, d'una mateixa redacció. No és el cas dels Estats Units. Als Estats Units, normalment, l'opinió és un departament que no es parla, per entendre'ns, amb informació i no dona explicacions. El que passa és que, esclar, en aquest sentit, el que està passant és que els periodistes d'informació diuen, compte, que si opinió, amb la conya que és un article d'opinió, aquests articles se sustenten amb fets clar. Falsos, clar, si tu dius, per cas, evidentment, una exageració, per justificar això, dius, clar, els negres tenen unes taxes de delinqüència molt més altes, i aquesta dada està manipulada o està... clar, al final això també compromet la informació...
La credibilitat del mitjà.
Exactament, clar. No? I per tant, aquest joc, aquí hi ha un joc que sí, sí, que s'està movent, que està molt viu en el periodisme saxó, perquè els periodistes d'informació es queixen de les manipulacions informatives en el periodisme d'opinió.
Vinga, va, doncs feta la reflexió al voltant d'aquesta polèmica per l'article de Contexto, anem a entrar en matèria, perquè tu avui volies parlar de música, eh?
Volia amanir una mica, que no us porti sempre droga dura.
Ens vols parlar de Spotify i d'una nova funció que es diu Discovery Mode.
Sí, Discovery Mode, que si tu dic, doncs és una cosa que et permet descobrir nova música d'acord amb els teus gustos, doncs en principi dius, molt bé, no? Escolta, endavant, sempre està bé tenir nous inputs, descobrir nous talents, etc. El que passa és que la comunitat d'artistes està una mica mosca, amb la mosca rere l'orella, amb aquesta atribució. Aquest Discovery Mode està... El que demana és el següent. O sigui, sabeu que a Spotify els artistes, els músics, cobren, doncs, depenent de quantes vegades escoltem les seves cançons. Cada vegada que escoltem, ping, un streaming, va sumant, i al final, doncs, cobren uns diners. El Spotify el que diu és... Com que jo tinc unes llistes de reproducció que les escolten milions de persones, allò, la llista de treballar a la nit des de casa, música suau, una veu, versions aquestes limitades, etc. Clar, estar en aquestes llistes fa que automàticament el teu nombre de reproduccions es dispari, perquè molta gent ho escolta, gent que no t'aniria a buscar perquè potser no et coneix. Aleshores, Spotify el que diu és... si tu, que fas aquest folk amable de no sé què, em pagues... O sigui, renuncies una part del que et tocaria per cada streaming, jo et pujo en l'algoritme uns quants graons. Exacte. I aleshores, clar, a partir d'aquí, això és molt discriminatori. Perquè al final també, primer és opac, o sigui, no t'ho estan recomanant en funció estrictament dels teus gustos, o etcètera, sinó de qui paga més, deixa gent fora. Al final, clar, si som 5 músics i em promocionen a mi, si vosaltres ho feu, al final tots acabarem renunciant a una quota del que ens tocaria, que ja és molt baix, ara parlarem de quan cobren els músics, i al final ens quedem igual. Per tant, té un punt bastant, bastant pervers, fins al punt que s'està estudiant. O sigui, als Estats Units hi havia una cosa que en deien payola, que era pay for play, que era... Als Estats Units està prohibit pagar per que les ràdios punxin determinada música. Si es fa, s'ha de dir. O sigui, la ràdio no pot emetre música i si ha
sense informar, sense explicar que han cobrat per posar-la.
Aleshores, l'Eliot Spitzer, aquell mític fiscal de Nova York, doncs va muntar un sideral bastant important a les quatre grans discogràfiques americanes, que van haver de pagar desenes de milions d'euros per justament tenir aquestes pràctiques. Algú, diguéssim, des del sector s'està dient, ei, compte, que no estiguem justament fent exactament el mateix, és a dir, aquest pay for play. Si tu vols que soni la teva música, doncs renuncia als diners que et donem. Esclar, hem de ser conscients que realment cada cançó escoltada et donen 0,0038 dòlars.
A l'autor, a l'artista?
Sí, sí, 0,0038, o sigui, ni un cèntim, eh? O sigui,
és una misèria.
Un terç de cèntim de dòlar, no? I, esclar, això algú havia fet les matemàtiques i deien, doncs mira...
No surten els números, eh?
Necessites 786, per exemple, si vols, no? Tens una músic, no sé si toques algun instrument.
Jo? Sí, no pobre sé, de mi.
Ah, no ho sé, no, home, però ni que sigui... Jo toco la guitarra, però res... Sol fa a mi, saps? Doncs necessitaries, per exemple, si vols una tassa de cafè, 786
reproduccions de la teva cançó.
De teva cançó. Sí, però clar, això per una tassa de cafè, evidentment. Si el que vols és pagar el lloguer, i a Amèrica, això han fet els càlculs als Estats Units...
No en parlem, ja.
El lloguer americà són uns 1.078 dòlars de mitjana, doncs aleshores necessites cada mes que les teves cançons es descarreguin o sonin 283.684 vegades.
Està clar que no es guanyaran la vida els músics per les reproduccions de Spotify.
Exacte, i deien que per guanyar el 15 hores l'hora, que consideren un salari mitjà de mitjana, diguéssim, i viure durant un mes, doncs necessitaries 657.000 reproduccions. Clar, això deixa la gent molt tocada. O sigui, això per cançó, si ets tu sol amb la guitarra que dèiem...
Imagina't si tens una banda i has de repartir.
Exacte, sí, sí, aquells no eren los Inhumanos, que eren 30, doncs aquests...
No, la pegatina són també...
La pegatina, exacte.
Són la pila.
Sí, sí.
Això pel que fa als artistes, pel que fa al consumidor, al client de Spotify... Ni fu ni fa aquesta nova funció o l'encerta?
No, sí, clar, l'encerta perquè, evidentment, el catàleg és tan immens que fins i tot, lògic, o sigui, ell sap, no, l'algoritme de Spotify està molt, molt ben fet en aquest sentit. El que passa és que, clar, l'assumpte aquí és que no és o sigui, tu no ets conscient que t'estan empenyent.
T'estan manipulant.
Sí, exacte, i que t'estan col·locant música i que, per tant, hi ha una qüestió una mica, fins i tot, comerç just, allò que parlem del comerç just, doncs clar, hauríem començat a parlar del comerç just també
amb la música.
En la música o en els consums digitals, no? Però sí, sí, generalment, per exemple, ho hem demanat en els oients, si ells doncs, feien cas a aquestes recomanacions, si sentien que els representa o que els encerta, i la resposta és molt majoritària en favor del sí. Per exemple, l'Aleix Sales deia, no? Doncs diu, sí, no em disgusta tenir un ventall nou d'ofertes o un parell de clics i ampliar horitzons. El grau d'encert és força fiable, però també tenen molt d'on triar. Reconec que a vegades són tan nombrosos els inputs que em saturo i acabo tornant als meus artistes habituals. I això, de fet, em fa pensar també en una altra de les pràctiques bastant punyeteres de Spotify, que és el següent. Clar, tu a vegades et poses, escolta, necessito calma, o al revés, toca fer dissabte a casa, necessito alguna cosa que em motivi una mica alegre, cançons, allò, el 99 Balloons, diguéssim, aquest tipus de música, no? Clar, aquesta música, en el moment que t'inclouen en una llista d'aquestes, tu multipliques la teva exposició, diguéssim, exposició al públic. Spotify, el que fa una mica pervers és el següent, diu, escolta, doncs al final, per la gent que vol estudiar la nit i vol una cançó folk, en comptes d'agafar la cançó d'algú desconegut, posar-lo en una llista que tindrà milions de reproduccions i haver-li de pagar, el que puc fer és agafar un artista jo, produeixo jo la cançó, li poso un nom fictici a aquest artista, que és un músic d'estudi que fa això, li dic, escolta, Laura Anderrossels, diguéssim, i aleshores agafo això, no existeix, o sigui, Laura Anderrossels no fa concerts,
no
els heu vist mai a l'Apolo, etc.
Ni existirà.
Mira, ara potser estem donant alguna idea... I el que fa és que col·loca aquestes cançons a Spotify. Clar, tu creus que són d'artistes, però en realitat són una mica de laboratori.
M'explico? No. És a dir, per encàrrec.
Clar, en aquest artista a qui hagués fet aquestes cançons, els hi paguen un tant fix, de manera que ja no els hi han de pagar el tant per reproducció. evidentment, el músic, si diu, escolta, donem 3.000 euros per una cançó, doncs dius, escolta, de conya, perquè si no, no tindria l'opció de... O sigui, la cobro tant la peça, per entendre'ns, un freelance de la música, i aleshores, clar, Spotify després s'encarrega que aquella cançó en específic tingui molta gent, i molt públic. I llavors s'ha donat casos, clar, que gent que diu, ostres, aquesta cançó és molt bona, vaig a comprar-me un disc de tal. No.
No existeix.
No existeix el disc. No els veuràs al Primavera Sound, diguéssim.
I què diuen els experts?
Mira, tenim... Sí, vols anar als experts? Teniu alguna opinió més?
A veure.
Perquè n'hi ha una que m'ha fet gràcia que per solidaritat, la del Tuli Márquez, perquè ell és... Penso que compartim, diguéssim, hores d'estar a botigues de discos, i ell diu, l'algoritme encarna el botiguer d'abans que t'ajudava a modelar el teu gust, a convertir-te en apassionat i en entès, depenent de les pretensions de cadascú. Diu, un record, doncs, per Discos Castelló i per CD-ROM pels seus bons consells. I diu, la diferència, abans et deixaves la setmanada o la morterada de cada mes, quan tot es va anar inflant, disc, més concert, més samarreta, més remaster, l'edició remaster amb temes extres, la caixa, el merchandatge, més les memòries, els documentals, i ara, per menys de 10 euros, tens milions de cançons i l'algoritme amic. Per tant...
Home, sí, moltes diferències, entre una cosa i l'altra. El
sí,
tracte
sí,
directe,
Spotify,
el negoci del barri, de, no?, del costat de casa, una botiga, d'un botiguer que et recomani, que et conegui, no té res a veure.
Sí, ara m'ha recordat l'encarregat de Philip Rim, no? Allò, el botiguer, doncs, l'algoritme, com l'encarregat de Philip Rim, dient, a veure, què t'agrada a tu, el jazz, però africà, doncs... Tira, no? No és el cas, no?
No és el
sí,
cas.
Sí, porto la veu més que d'un... Sí, un expert, vaja, perquè és un músic, però també un afectat, una persona que justament és el Marc Grau Jr., el podem sentir aquí amb el seu tema Troubles. Trailing the trails like common slave fool sits alone in an empty bar mangling a guitar. I he pensat, escolta, doncs demanem-li a veure, algú que, doncs, que és músic però que evidentment no està a la primeríssima fila, algun treballador de la música, per entendre'ns, com viu, com pateix o com, si li serveix alguna cosa, Spotify per allò, viure del seu talent. Escoltem, doncs, a Marc Grau Jr.
Spotify és com la xocolata del lloro. Amb Marc Grau Jr. vam tenir la llet de tenir una cançó en una playlist editorial i encara vam reunir 4 duros. Però en situació normal Spotify suposa per un artista modest com jo, potser un cafè al mes i encara gràcies, si arriba, eh? I això tenint en compte que no hagis de partir el pastís de les cançons amb la discogràfica, per exemple. Spotify mai ha estat en el negoci de pagar músics de manera justa, jo crec, eh? Però des que les seves accions les tenen les grans discogràfiques, doncs potser ha agafat més tics de la indústria d'abans.
Doncs així ho tenim.
És que el contrast és evident, eh?
Home, i tant. De fet, hi ha 5.000 artistes de l'escena internacional que han protestat per aquesta nova modalitat i que demanen, a més, que s'apugi el tant, diguéssim, aquestes fraccions de cèntim que es paga per cançó escoltada. Per tant, hi ha un moviment. Hi ha un servei alternatiu que és Bandcamp, que és un lloc on poden publicar les bandes, normalment publiquen bandes, doncs això, que encara no estan en el circuit més global, etc. I que el que fa és que un divendres al mes Bandcamp regala, o sigui, no cobra res. I per tant, si tu baixes una cosa o escoltes alguna cosa d'allà, tot el que es genera de facturació, un dia al mes, doncs ho dona íntegrament als músics. I per tant, és un tracte, com a mínim, un amic...
És un gest, com a mínim, gest, no està gest, mal. Gest. Molt bé, doncs fins aquí el repàs d'aquest Discovery Mode.
Exacte, sí, sí. Per tant, sentireu, em sap greu perquè sentireu la música amb una mica de càrrec de consciència, però està bé saber com...
Sí, però això dels algoritmes, abans de parlar del coronavirus parlàvem molt més dels algoritmes, que decideixen per nosaltres què seguim o què veiem de les xarxes socials.
Això és que el propi algoritme s'ha rebel·lat contra això i aleshores ha aconseguit eliminar de l'equació mediàtica que les xarxes ja no surti justament el debat sobre els algoritmes. Això és l'algoritme mana. Segueix manant.
Ai, algoritme, gràcies. Alex Gutiérrez, fins la propera setmana.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.